Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Aprofitant que el dia 20 de febrer és el Dia Internacional de la Justícia Social, el programa d'avui el dedicarem a aquesta virtut, la virtut de la justícia. La justícia és un valor que es considera un bé comú per la societat. El terme ve de llatí i la justícia va néixer de la necessitat de mantenir l'harmonia entre els habitants. Són un seguit de regles i normes que estableixen un marc adequat per les relacions entre persones i institucions. Amb la justícia es pretén que tothom rebi allò que li pertoca. Es busca que actuem en conseqüència i seguint unes normes, que es respectin els nostres drets, però també que complim les nostres obligacions. Ara bé, és justa la justícia? En el temps de la tertúlia aprofundirem sobre com fer-ho per esdevenir més justos i més honrats i, en el cas d'incomplir alguna llei, com modificar aquesta actitud. També explicarem com treballar a casa la virtut de la justícia, perquè són els fills els qui sovint es salten les normes de convivència familiars. De ben petits i sobretot en l'adolescència, en algun moment ens diran «és injust». I per tant, hem d'intentar que els fills coneguin els seus deures per evitar entrar en la roda dels càstigs. Pel que fa a la justícia social, aquest és un dels temes més de moda en els nostres dies, perquè es busca la igualtat d'oportunitats en un món cada vegada més mal repartit i més desigual. Es parla de comerç just i es busca que la justícia sigui igual per a tots en un moment de crisi, on les injustícies estan a flor de pell. Ser justos no és fàcil, i ja deia Leonardo da Vinci que per ser-ho ens cal intel·ligència i voluntat. Avui a Ràdio Estel parlem de la justícia. Comencem.
Oh, I love.
Doncs ara passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Estem aquí a Ràdio Estel per parlar del tema de la justícia. Comencem el temps de la tertúlia i per participar en aquesta tertúlia ens acompanyen, com sempre, la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
En Josep Maria Dell. Josep Maria, bona tarda.
Molt bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sabeu que tots ells són col·laboradors habituals del programa i orientadors familiars del FERT. Hem fet a la introducció una mica de què era la justícia, si és un món just, en temps de crisi cada vegada més desigual. Primera pregunta, què és ser just? Qui s'atreveix?
És que jo crec que ja amb la teva introducció ho has dit, no?
Ui, ja podem marxar.
Donar a cadascú allò que li pertoca, però a cadascú vol dir a cadascú. I complir amb els deures cadascú que li pertoquen. Vull dir que, bàsicament, amb el que has dit a començament, això no és fàcil, per això.
No és fàcil.
És que definir correctament quan es deu a cada un per part de tots...
Com ho sabem, no?
Que ens pertoca. I a vegades a tots, per part de cada un, pues és un... I sobretot definir-ho i portar-ho a terme és una tasca molt important. I, de fet, nosaltres jo crec que el ser humà estem aquí per definir això, no? O sigui, és part important del nostre quefer en aquesta vida. Definir i portar-ho a terme.
Us compliqueu la vida, eh?
Josep Maria, a veure...
No, és molt senzill.
Dona'ns la recepta no, de la justícia.
No, tu has fet una pregunta molt clara, que té una resposta molt concreta. Què és ser just? Al contrari del que passa en aquest país.
Ja sabia jo que... Estranya que no hagués parat del Barça, però...
No.
Ja arribarà.
Això ho deixo per després. No, és veritat. Mira, jo preparant el programa m'he anat lluny, eh?
Els
antepassats. El Quevedo, tu. El Francisco de Quevedo,
sí,
Eurosona, no?
Sí.
Saps què deia el Quevedo?
Què deia?
Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor.
Clar. No? Si és el vençut, clar, per ell serà super injust.
Un altre, i amb això acabo. El Sèneca, també Eurosona, no?
Sí.
Molt lluny has anat, eh?
Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Són dos grans realitats del dia a dia de casa nostra i del món, eh? No,
exacte,
no ens quedem aquí, exacte. Del món mundial, eh?
Però si Sèneca ja parla de justícia tardana i estem al segle XXI i encara estem igual,
no ho hem resolt, m'entens? No, bueno, no, tot i avui parlem només de justícia, eh? No, que no es poden barrejar coses. Però recordo que no fa massa jo vaig sentir per televisió que tots som iguals ante la...
Avui ja la dosi ja l'has posat molt
alta. És
que
el tema de que tots som iguals, aquest també ho haurem d'aprofundir. No,
però jo és que crec que, almenys en el programa nostre, no? Vull dir, hem d'aterrar una mica, no? I aquesta injustícia és perquè la societat, tots, d'alguna manera, no la vivim bé, no? I nosaltres ens hem de preocupar, doncs, què estic fent jo? Què estic, bueno, allà on puc arribar? Perquè, evidentment, això que estàs dient, Josep Maria, segurament, molts dels oients diuen, sí, té raó, però millor, al cavall no pots fer res, possiblement. Per això que estaves parlant, no? I quan veus... No,
sí que pots fer, i ja suposo que en parlarem, és educar els teus fills en justícia a la llar.
Això, el que estic dient jo, precisament m'estàs dient...
El que estava dient
jo ara, bàsicament, és que nosaltres no podem arribar tan lluny. El que sí podem arribar és en un àmbit com és l'àmbit familiar, a l'àmbit escolar, a l'àmbit dels amics, amb la nostra societat. I si tothom exercir la justícia, intenta viure justament, probablement la mentalitat, és que el problema està que les lleis doncs són fruit de la mentalitat que té la societat. I moltes vegades les lleis... I com és que surt aquesta llei? Bueno, és que la societat pensa així. Arriba un moment que pensa així. Per què? Pues perquè, bueno, pels motius que sigui, això està en l'ambient, i ara no vull aterrar a cap llei concreta, no? Però si nosaltres, amb l'àmbit que tenim, doncs fomentem la justícia, doncs mira, al cavall estem fent una cosa concreta.
Que
si no, només ens limitem a criticar, eh?
Que quan un parla de justícia, parla des del punt de vista de que a mi em deuen, no? Però a vegades costa més la relació amb el compliment dels deures, no? O sigui, jo amb justícia em toca que em facin, que em donin, que no sé què, que em respectin tal, però quan és des de mi cap enfora, llavors és quan costa més. Per exemple, tots sabem que hem de pagar impostos, però quan et toca pagar-los... quan et toquen la butxaca ja no ho veus tan clar, i si pots colar algun gol per allà o fer alguna manipulació perquè et toqui pagar menys, clar, quan tothom es cola en el tren i tu els estàs dient als teus fills no, tu has de pagar, se't queda cara de tot tu, no? Però no, és que has de pagar, perquè és lo just, és el que toca, ja s'ha de mantenir doncs, el tren o el metro.
No, li dius...
O sigui, clar, pot ser que diguis, és que tothom ho fa malament, i jo sóc l'únic doncs, que pringa, no? Sí, però és que la vida aquí, en aquesta, no és justa del tot. I hi ha gent que fa malament les coses, però tu, a mi, ens toca fer-les bé.
No, i que la justícia és una virtut. Virtut és un hàbit constant. Vull dir, hàbit constant vol dir que aquella persona que vol ser justa constantment té l'actitud, té l'actitud de donar. S'equivoca, a vegades no ho fa, però aquesta actitud és molt important. Ho dic per què? Perquè de vegades quan conscientment una persona no és justa en un tema, doncs a tu et posa en situació de pensar, dic, bueno, no sé si en un altre tema tampoc ho serà. No sé, jo, per exemple, com dic un polític, per dir un polític, doncs no és fidel a la seva dona, dic, no sé si amb la seva dona, està enredant la seva dona, no sé si a mi no m'enredarà, jo no sóc més guapo que la seva dona, no? Uh-huh. A veure, és un plantejament, és molt simplista aquesta visió.
Sí,
però sí que em dona casos. Peu a creure que quan una persona amb uns àmbits de la seva vida no és just, compte, Dius, no, és que aquest senyor l'he vist passar del metro, que ha saltat la valla, i va, però això només ho fa només amb el metro. Bueno, possiblement també ho farà amb l'autobús, I probablement ho farà en un altre
I
lloc.
I en un supermercat. I...
Aureli, després no et queixis, però és que me les poses amb safata. Me les centres. Perquè remati.
Això ve per dels polítics, segur.
No, clar, aviam, clar. O sigui, evidentment que hem d'ensenyar a la llar i donarem uns quants consells avui de que els nostres fills siguin justos i tot això. Ara, jo us trec una altra vessant polèmica. Donat que les lleis les fan aquests polítics nostres tan estimats per mi, jo parteixo de la base de que una llei injusta jo no estic obligat a complir-la.
Bueno, és que l'obediència civil, o sigui, estem obligats, val? Però a respectar les lleis i les polítiques governamentals, però sempre i qual siguin legítimes.
Qui té la vareta de decidir si ho són o no ho són?
Aquí és quan un ha de definir què és el que està bé i què és el... Bueno, un. Ja... Tothom veu, és el que deia fa un momentet, tothom veu molt clar quan li cometen una injustícia. Per tant, tenim dins nostre alguna cosa que ens diu això està bé i això està malament. Clar, aquí hem de posar fil i fila prim, no? Fila l'agulla i fila molt prim.
Veure, la resposta no la podem donar, però sí no la podem donar perquè arriba un moment que una altra persona que pensi diferent dirà, bueno, però això és per tu.
Sí.
Però en canvi sí que podem matitzar una mica, no? Que s'ha de diferenciar entre el que és lícit moral i lícit legal. I poden haver-hi lleis, lícit legal, que legalment es poden fer, i pot ser una, no sé, la que sigui, ara, no sé, l'últim dia vam parlar de l'avortament, i pot ser que un país, jo no parlo d'Espanya ni Catalunya, no, el nostre país no vull parlar, però d'altre país, està aprovat l'avortament. Doncs bueno, si està aprovat, allò és legítim, tothom pot abordar. Ara, des del punt de vista moral, un sap que allò doncs, no ho pot fer. Aleshores, això sí que, en consciència, ara s'exposa a que el penalitzin, perquè a vegades, vivint la llei, és com, per exemple, ara dic una cosa que sembla una bestiesa, però que moralment és així. Moralment, no legítimament, una mare que ha de donar de menjar al seu fill, si el nen ha de menjar, perquè ha de menjar, i va a un supermercat i agafa un bric de llet o el que sigui, moralment...
Si no
ha fet
pot pagar-ho.
No, moral... Estic, que ho necessita, per descomptat. Moralment està fent el que ha de fer. Ara... Ves amb compte, que si allà et veuen, possiblement et pot ser la presó.
I tindrà conseqüències.
Tindrà conseqüències. Per tant, jo el mateix que faria és lícit legal, lícit moral. Lícit legal, mira, noi, és el que hi ha. Ara, lícit moral, tu en consciència saps que no pots matar mai, encara que fos legítim, etcètera. No, és una...
I així, amb el que deia el Josep Maria abans, és real... que aquí es fan moltes coses injustes.
Injusta.
I hi ha pues, corrupció, i hi ha robatoris, i hi ha injustícies. Les mateixes lleis, a vegades, castiguen el que no en té la culpa, i, en canvi, algú que ha fet alguna malifeta se n'en surt, i sale de rosites, no?
Sí, això quan diem no que és igual per tots.
I potser hi ha gent a la presó que no s'ho mereix, i hi ha molts al carrer que potser s'ho mereixen, no? Estan entre reixes. Però arriba un moment en què dius, és que aquí la justícia al 100% perfecta no la podem assolir. I això és així. Ara,
però mai ho podrem assolir, sí, aquesta perfecció. Sempre tindrem aquesta
sensació
d'injustícia. Jo crec que és
condició humana,
La societat general, no. Personalment sí que podem
personalment,
lluitar.
Personalment. Sí, clar.
Jo penso que la nostra obligació és fer canviar aquest concepte de la justícia començant amb els nostres fills.
Per això, per descomptat.
Perquè la nova generació, aviam si ho logrem amb alguna...
Val, doncs doneu-me consells pràctics dels que, ara que hem enfocat una mica el tema, digues.
Abans d'arribar a la més pràctica, o sigui, a vegades la justícia en tots els camps, on, per exemple, el tema de parlar bé o malament de la gent, o sigui, a vegades un es pensa, escoltes la ràdio i d'un moment determinat s'està encarregant la fama d'una persona d'un tema que millor no és cert.
Estan difamant obertament, no?
Una cosa és la calúmnia i una altra la difamació. Difamació és dir una cosa que és veritat, però que no caldria que la sapigués tothom. La calúmnia és una cosa que no és certa.
O amb converses de
avui dia, si poguéssim sumar amb una calculadora les vegades que es calúmnia, que es diu coses que no són certes i que es fan, i això és una injustícia. Doncs aquestes coses, això, digue'm això que estàs dient tu. Si a casa, quan a vegades sents un comentari i dius, escolta, nens, això és una injustícia. A més a més li pots dir que és una calumnia, però que és injust això que i aquest comentari que estàs fent d'aquesta amiga teva, això no caldria que sortís d'aquí, que no ho comentis a les altres noies de la classe, perquè es difama, vull dir, si vols matitzar que es diu mamà, no, però que fer veure que és una
injustícia.
Això
en una societat, en un món en què la intimitat brilla per la seva absència, que costa molt d'entendre, que tu no parlis malament d'un company de feina o d'un professor d'un amic, o el teu professor, no?, en el cas dels nostres fills, això costa molt, perquè com que tot s'esbandeix...
Però jo veig però, molt clara la injustícia, no? És injust que parlin de mi, és injust que me'l parlin, però un cop s'ha fet aquest mal, després tampoc hi ha l'equilibri. No, després ningú em defensa. Perquè
reparar allò, aquell mal, ja és molt difícil.
No tindrà conseqüències per la gent que ha parlat malament.
Però un percentatge important de culpa és nostre, perquè això s'hi dediquen últimament a algunes cadenes determinades i als mitjans de comunicació amb alguns programes televisius, per exemple, i escolta, i continuen, per què? Perquè tenen màxima audiència i perquè, clar, el Paolo Basile, el president d'aquesta cadena cultural de Telecinco, ja sabeu el que diu, no? O sigui, mi ètica són los números. O sigui, mentre jo tingui anunciants perquè la gent veu cada dia el que veu, pues dale más, m'entens? I això és així. I clar, ara parlar malament dels polítics està de moda perquè tots són corruptes, o quasi tots, però no fa massa.
No tots, no tots.
Que he dit alguns, quasi tots.
Tampoc, bastant. Alguns.
Fa no massa anys, ho dic perquè el camp de la política potser és el més... No fa gaires anys, doncs, passava això. Per exemple, un mitjà de comunicació agafa qualsevol candidat, qualsevol polític, s'inventa una notícia, surt en portada una setmana, destrosses el prestigi d'aquell home, aquell home el retiren de l'alcaldia d'on sigui tal, després, al cap de no sé quants anys, se'l jutja i resulta que ni se'l jutja, perquè d'aquella no havia nada. No torna a sortir la portada, per dir-li, escolti, el seu honor està... intachable, qui diu... Per exemple, mira, una última anècdota, que a mi això m'ha frapat moltíssim. Un periodista de sobte comença a sortir en un mitjà digital que el president dels Estats Units, el senyor Obama, té un lío amb la Beyoncé, no? Bueno, doncs tots els diaris digitals se'n fan eco, bueno, el gran boom. I al cap de no sé quantes setmanes surt el periodista que ho ha fet i diu, no, escolti, sóc jo, això és inventat, El que he volgut demostrar és que els mitjans de comunicació no són professionals, no són responsables i no n'hi ha cap que hagi contrastat la informació, perquè jo me l'he inventada i tots me l'han reproduïda.
I el mal que ha fet...
Aquest és el món que estem, clar, amb l'Obama poder no l'he fet mal, però això traspolat a coses normals...
Potser amb l'Obama no hi ha la seva dona, sí.
Et pots carregar amb una persona i és gratis, m'entens?
És gratis per això, perquè diem que a vegades és injust, que no hi ha conseqüències quan fas una acció d'aquestes. Està molt clar que si robes sí que potser ho portarà, però en casos així com malparlar, difamar, calumniar, la conseqüència no és tan visible.
Sí, però
i el mal és igual.
Sí, però els primers som nosaltres a casa, perquè insisteixo en el que deia l'Aureli abans de la lleialtat del parlar bé de la gent, Què fem nosaltres quan estem sopant amb els nostres fills i potser el dia abans hem anat a la reunió del col·le i agafem els pares, aquells nous que han vingut del col·le, i els comencem a destripar parlant amb la meva dona, I els nanos...
Això vosaltres no ho feu.
Bueno,
no?
Uns pares, ja, però... I els nanos estan sentint el que estan aprenent el que s'ha de fer, no?
T'estan veient l'exemple.
Això exigeix un autocontrol, perquè a vegades et sortirien comentaris despectius o comentaris crítics i t'has de mossegar la llengua, i a vegades...
I has d'ensenyar als teus fills que, escolta, que les coses que et deixen s'han de tornar en bon estat i amb el plaç que corresponia, que has de respectar les coses dels altres...
Sí, això és veritat, Hi ha gent que li deixes coses i te les torna en mal estat. Dius, jo, vaja, gràcies.
No, això no, em sembla
que no ho
arreglaré.
Si te les tornen.
Això, si te les tornen, no? La pel·lícula, un llibre...
No, o criteris també que estan molt establerts, no sé, per exemple, i els joves de vegades, clar, es deixen portar per eslògans, no? Com si la justícia fos equivalent d'igualtat. La justícia no és sinònim d'igualtat, no sempre la igualtat és justa.
Una cosa és la igualtat d'oportunitats. No, no
ho dic
no
perquè
mateix.
Dona la sensació de que tothom, a vegades, com si volgués, perquè hi hagi més igualtat, aquí, per exemple, amb les notes els, es va amagar posar els números, no? Que va progressant adequadament, que no, un nen no, li pot, no pot veure un 2 al seu expedient, home, millor, millor que va progressant i tal, perquè han de ser iguals, bastant iguals. No, la vida és així, eh? Hi ha gent que estudia més i, o és més intel·ligent i tal, i aleshores, igualtat d'oportunitats, sí, tothom ha de tenir les mateixes igualtat d'oportunitats. Eh? Ara, tothom igual, no, tothom el mateix tractament, no. Hi ha gent que mereix un tractament un determinat, una manera, o una nota, una qualificació, o una altra. Vull dir que, o cobrar més o menys.
Vosaltres que sou orientadors familiars, una de les coses que hem estat parlant és com orientar els fills en aquesta virtut, en la virtut de la justícia. Doneu-me algun exemple per treballar aquesta virtut a casa. Com podem fer que els nostres fills siguin més justos?
Bueno, a primer jo diria que hi hagin regles de joc i, bueno, complir les regles de joc. Regles de joc a vegades es poden proposar. Algú ha de tocar el gong, eh? Perquè no és un problema democràtic dir, a veure, aquí, què posem aquí? I, bueno, algú ha de tocar el gong, vol dir que en principi són els responsables, són els pares. Bueno, sí, d'acord, us he escoltat, teniu raó, però resulta que la mare a aquesta hora no pot fer això i, per tant, hem arribat a la conclusió de que el llit s'ha de fer, no sé, i algú ha de tocar el gong i ha de dir unes coses. Però unes normes que suposa que viure aquelles normes estàs sent just perquè estàs complint amb el teu deure, perquè sigui més agradable l'estança a casa.
I quan no es compleixen aquestes normes hi ha d'haver sancions o càstigs o digui com vulguis. És a dir, també forma part de l'educació en la justícia, no? El que dèieu abans, de donar a cada un el que li pertoca. Per tant, si un no ha complert les normes, les regles, l'ho establert a casa, doncs mira, la sanció o el càstig ha d'anar encaminat a reparar allò que has fet malament. Si has trencat una joguina del teu germà, doncs mira, hauràs d'estalviar fins que puguis pagar-li, o si has fet malbé o el que sigui, és igual, no? Si has donat un cop de puny al teu germà, perquè us heu enfadat, tal, i doncs mira, doncs ara el que faràs és ajudar-lo amb els deures, ajudar-lo alguna cosa, endreçar l'habitació, per donar-te a tu mateix el teu temps o el que siguin els germans, no? Aquell que li has donat el cop de puny.
Però que quedi clar que el càstig té que ser just, és a dir, els pares hem de ser els primers que han de ser justos, no abusar del nostre poder, entre cometes, i llavors dir, el que comentava l'Aurel, escolta, hem pactat unes coses, molt bé, es compleixen, fantàstic, no, té que haver una conseqüència. Ara, no perquè un dia jo arribo de mal humor, m'entens? I em trobo un dels nanos pel passell obrir la porta, que ell rep perquè mira, perquè jo sé,
No, però a vegades sí que tenim tendència a desmesurar els càstigs, no? 2 mesos sense tele, també, que a vegades els posem una mica desproporcionats.
Hi ha càstigs de la infantesa que un recorda molt, o sigui, com si haguessin acabat de passar ara mateix, I jo recordo concretament una cosa que vam fer una gambarrada amb uns veïns que tenien un jardí i els hi vam tirar pedres i no sé què, allà amb un grup de nens i nenes.
Ai, Laura.
Sí, bueno,
no
perquè
crec,
som...
Laura,
bueno,
no
perquè Laura, és la vida misma, no? Llavors, el que els nostres pares i els pares dels altres companys de Gresca ens van fer va ser reparar, cuidar, endreçar aquell jardí, i durant 2 mesos o no sé quant temps vam estar allà ajudant a la senyora veïna que tenia el jardí, que li vam destrossar les patates, les tomates, no sé què. Bueno, doncs això se't queda, i allò aprens a tenir cura d'aquella persona que no et ha fet cap mal i tu li has destrossat el jardí, les patates i tal, i dius...
Ha tingut unes conseqüències aquesta acció.
Tu has après amb allò.
Jo vull llançar un repte pels pares. Potser és una mica complicat, però aviam, tots aquests consells estan molt bé, però aviam, allò, el típic, no? Respecte a les normes, entendre amb el teu germà, tal, però... No, pensem en nens una miqueta més grandets, ja amb nens adolescents.
Sí.
Aviam, que o sigui, jo crec que tenen l'obligació de participar de la societat civil. Llavors, totes aquestes coses que són injustes i que no ens agraden, no n'hi ha prou amb criticar-ho i dir, fixa't tu què estan fent. No, va, nano, venga.
Com ho canviarem, això?
Endavant, què faré jo per agafar un grup d'amics adolescents i muntar un bloc a lo millor i tal, i començar a donar arguments en contra d'allò, raonar-ho, donar... Perquè, per exemple, molta gent critica el Facebook, el tema aquest, que es perda... Escolta, jo conec molts grups d'adolescents, per exemple, conec un grup d'un col·legi determinat de noies adolescents que han fet un bloc de moda. I el que fan és donar consells al ben vestir de les noies adolescents i dels nois. Pues va, engresquem els nostres fills adolescents amb aquesta tasca de participació, a lluitar contra les injustícies, no, però de forma participativa.
I moltes iniciatives de voluntariat també es mouen a través de les xarxes. Quedem a les 10 per anar a repartir menjar, us dic, moltes iniciatives gràcies a xarxes socials poden arribar més al públic. Aureli.
No, i jo crec que també hem d'aixecar una mica el llistó, perquè clar, estem parlant de la justícia, ja ho estem fent, però dic que a casa nostra, vull dir que amb els nostres fills, hem de veure que la justícia ha d'anar lligada amb la caritat, amb la solidaritat. De vegades, veure, doncs, els germans s'han d'ajudar a viure l'encàrrec. No és allò del compliment estricte de la llei. La llei justa és molt freda, molt freda. I quan és tan freda, arriba un moment que tampoc és just. Tampoc, no, la justícia, quan és tan freda, no és justa. I sobretot en una llar, no? Però, bueno, si un germà doncs, no compleix amb una norma, ajuda'l, sigui solidari, en tot cas, comprensiu, I això fa que sigui més amable viure la justícia, perquè és molt fred, vull dir, és com si tingués un policia allà, has fallat, i a partir de demà doncs tindràs aquesta sobrecàrrega, perquè com que no has fet aquest encàrrec, tindràs dos encàrrecs. Vull dir, la justícia, però amb solidaritat.
Fer-ho fàcil, no?
Fer-ho fàcil.
Però jo la teoria me l'esteu explicant molt bé, fiquem unes regles del joc, ho expliquem als fills, però ja sabeu que la pràctica, no? La frase de que és injust, i també ens ho deia el Josep Maria, quan parlem amb adolescents, si els hi dic a les, no sé, surten de nit a les 12 a casa, quan tots els companys arriben a les 3, ens dirà que és injust. Això com ho podem reconduir? Perquè quan troben que les regles del joc són injustes...
Té una paraula fàcil, negociació. Amb un fill adolescent s'ha de negociar. Ojo, i negociar, això ho explico de vegades amb alguna xerrada, vol dir que dos parts parlen i per arribar a un acord les dues parts tenen que cedir una mica. Perquè si resulta que sempre acaba guanyant la postura del pare o mare, això jo no dic dictadura, no negociació. Ara, com que els pares som adults i si tenim més cap, home, ja ens procurarem de cedir en temes que ja ens vagi bé i els importants no cedirem. Però s'ha de procurar obrir la finestra d'un adolescent, no ofegar-lo i dir, bueno, negociem, pactem, tu vols llibertat, ets responsable, vinga, discutim-ho, parlem-ne.
Hi ha límits, Josep Maria.
Clar que sí, clar que sí.
Hi ha coses que no negociarem.
Et semblarà injust, però maco, vius en aquesta família i és important per nosaltres que respectis això perquè considerem que és vital i és de base, i per aquí ho sento molt.
He començat dient si no era un dels temes que dintre de la família era un tema...
I a vegades els pares podem cometre injustícies, també, ens podem equivocar. Bueno, doncs mira, tens per sort, tens una vida per davant per
sí, Laura, però tot i aquell tema s'ha de també negociar, s'ha de conversar amb l'adolescent i se li ha de dir, escolta, mira, jo t'ho explico, tu raono, pam, 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 i l'altre et dirà, escolta, m'has entès? Sí. Estàs d'acord? No. Bueno, xat, ho sento molt, però en aquest cas, es fa el que diuen ton pare
i mare. Hi ha coses, potser això, no negociables, no? Les que ha decidit la família que
però
no
es canvia. Però tot i no negociables, dialogar amb ell per explicar-li el per què no són negociables.
No, això sí, clar.
No tancar la porta.
Molt bé.
De tota manera, jo crec que això, sense treure res del que heu dit, que és el que s'ha de dir, vull dir, és exacte això. No, és
sí, però,
el que sembla és que se li ha donat la volta en el sentit de que hi ha tota una sèrie de virtuts que faciliten que això arribi a es dugui a un terme. Què vull dir? Que la llibertat, sense valors, esdevé llibertinatge. Tu a un nen, una persona, nen, persona, m'és igual, no l'has fomentat l'honradesa, no l'has fomentat a l'ordre, no és generós, no és laboriós, no és sincer, no és noble, no és. Ara, això sí, no és, però és lliure. Pues lliure sense valors esdevé llibertinatge. Per tant, perquè això funcioni, perquè la llibertat funcioni, hem de fomentar pell fina. I pell fina vol dir aquestes persones que realment perquè els hi has fomentat la honradesa, la generositat, tot aquest cúmul de valors, doncs aleshores entenen que hi ha coses que un no pot decidir. Home, a mi m'agrada, però jo entenc que això perjudica els meus germans, això perjudica el meu no sé què. Per tant, sí, tot el negociar, però abans i sempre, no? Fomentar valors.
I només hi ha un camí per aquesta pell fina, que és l'exemple dels pares, Clar, perquè nosaltres podem intentar vendre molta justícia i tal, però hem de ser exemplars nosaltres al terreny professional, al familiar, al ciutadà, al social, perquè ells és el que veuran,
el que deia la Laura, pagar el metro nosaltres.
Clar,
és que, si, no,
si veuen que arribes tard, per exemple, o que marxes abans de fer la feina que et toca, o que t'emportes coses de la feina, i aquí arriba amb un paquet de 500 folis, i dius...
No hauria de ser.
No, o absentisme laboral, si els teus fills veuen que t'inventes una malaltia o que l'allargues més del degut, i aquí me les donin totes, doncs clar, ells imiten. Diuen, home, doncs molt bé, doncs el meu pare és fantàstic.
Ja per acabar, i aprofitant que dijous és el Dia Internacional de la Justícia Social, m'agradaria que també parléssim de justícia social, perquè potser la societat, darrerament amb la crisi, les desigualtats, gent molt preparada que no troba feina, atur, desnonaments a les famílies, creieu que no hi confien en aquesta justícia?
El que passa és que la gent fuig una mica d'uns principis que són bàsics. Jo recordo, ara quasi és com per cloure, perquè
sí, en el fons... Sí, és l'últim tram de la tertúlia.
No donen temps per més. Jo recordo que va ser un no sé quin estiu, no sé si fa dos estius, doncs la conductora d'aquest programa, la Jasmine Cluenga, el dia, va dir, bueno, i un llibre per llegir durant l'estiu. I se'n va ocórrer, doncs va dir, doncs, que li pugui llegir el compendi de la doctrina social de l'Església. Diu, home, mira, quin llibre, quin totxo i tal. Bueno, d'acord, sí.
Sí.
Se'm va caure la bronca, me'n vas broncar, però ara que avui no és estiu, que en aquest moment, jo vull dir el següent. Si es visquessin els principis, no dic les aplicacions, que això és fer política, els principis que inspiren la doctrina social de l'Església, no caldria res més. El principi de solidaritat, el principi... Tots els principis que hi ha, tots els principis que hi ha allà, doncs la gent vol dir els que es dediquen a la política, els que dediquen a tasques socials, i a casa, per exemple, ja posaré un concret perquè no em queda més temps, a casa, per exemple, el principi de subsidiaritat, que traduït vol dir, a nivell, diguéssim, de familiar, el que pugui fer un fill, no ho facis tu. La doctrina de l'Església ho planteja un punt més ampli,
sí.
No? El que puguis fer una societat que no faci
No, que ens ajudem uns als altres, no?
No, però vull dir que si
el que
puguin fer els pares no ha de fer l'Estat. L'educació és exemple. Però a nivell familiar, el que pugui un fill que ho faci ell, tu no el substitueixis. I això és una forma de viure la justícia.
Doncs no em renyeu, però deixa'm afegir una cosa. Quan hagin acabat amb el compendi de la doctrina social de l'Església... que es llegeixin l'exhortació apostòlica del Sant Pare francès, que, escolta, aquest pare tan mediàtic que tothom encanta i tal, efectivament està escrit en llenguatge de carrer i tu llegeixes allò i dius, escolta, s'ha acabat l'Evangeli a les trinxeres, tu. Haig de sortir al carrer. Anima molt, de veritat, que, o si no la volen llegir sencera, que facin un resum, que n'hi han de molt bons, però que entrin a fons amb això, perquè és que t'anima a tirar endavant.
Són
molt.
Són textos que ens animen a això, a ser més justos, més solidaris. Laura, no sé si vols afegir alguna cosa per acabar.
No, només el tema de la doctrina social de l'Església, no, que un dels principis és el destí universal dels béns, no, i la solidaritat. I a vegades és veritat que un neix on neix, no, això ho hem comentat algunes tertúlies, i si tens la sort de néixer doncs, aquí, en aquesta terra, és molt diferent que si neixes a l'altra banda de... Uh-huh.
Aquestes desigualtats que
clar,
són...
Clar, tota aquesta gent que travessa valles per buscar un món millor, doncs, bueno, tot això, si ho repartíssim bé i penséssim en els altres i promovéssim polítiques d'ajudes i d'empresa, en fi, a lo millor donaríem oportunitats a gent que no en tenen, no? Mm-hmm. I que tenen, a lo millor, també tot el dret de buscar una vida millor, perquè han tingut la...
Mira, la injustícia, potser.
La injustícia o el tema de néixer en un lloc on no hi ha res, mm-hmm. on no hi ha empreses, on
és
no hi ha
que,
riquesa...
És que és un deure, la justícia. Que...
Clar, però això és el que diu la doctrina social de l'Església, no? Repartiment del que cada un té, no? Pensant en els altres, que hi ha gent que no ha nascut amb les mateixes condicions en la que molts hem tingut la sort de trobar-nos, no?
Doncs intentar fer un món entre tots una mica més just i sobretot ser justos nosaltres mateixos, aquesta virtut que podem, ja hem dit, ensenyar als nostres fills perquè tot vagi una miqueta millor.
Que és molt maca,
És una virtut que es pot treballar molt bé a casa, a les escoles, i que si aconseguim que quallin en els més petits, doncs segur que ens porta a un món més just.
Un 5 segons per un últim missatge.
Endavant.
Culers, força per aquesta nit.
M'estava estranyant que això no...
Home, és que avui és un dia important. Aquest vespre és un dia important.
Justícia, El que jugui millor i marqui més gols.
Acabem parlant ara de... d'altres coses.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest temps de tertúlia, la Laura Sánchez,
gràcies.
El Josep Maria Dell i l'Aureli Villar. Nosaltres seguim aquí a Paraules d'Amor i ara encetarem l'entrevista.
She'll lie and steal and cheat and beg you from her knees, make you think she needs it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold, ooh, we bundled up. I can't be told, I can't be done. It's better to feel pain.
Doncs són gairebé 3:15 de la tarda i arrenquem l'últim tram del programa amb l'entrevista. Avui ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel en Santiago Gotor. Ell és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i és notari per oposició. Des de l'any 2000 també és professor associat de la Universitat Abat Oliva. Santiago Gotor, bona tarda.
Bona tarda.
També ens ha acompanyat en el temps de la tertúlia i he vist que estava molt atent sentint els nostres tertulians. El que volia començar parlant és que ja que vostè és professor dels futurs advocats, dels futurs jutges del nostre país, com ho viuen ells el tema de la justícia? Confien en canviar una mica les coses i en que tinguem una opinió una mica més positiva de tot això de la justícia?
Jo la percepció que tinc dels alumnes, desgraciadament, haig de dir que estan, els veig una mica desmoralitzats.
Sí, també?
És a dir, sí, perquè un pensa, no?, o recorda el tema de la joventut, dels ideals, no?, de voler canviar el món,
sí,
de tenir ganes d'arribar, de trobar feina, de fer moltes coses. I la sensació que jo tinc, la veritat, és que ve una mica resignat. Jo crec que tota aquesta crisi, no?, la manca d'oportunitats, fa que la gent no tingui un esperit massa. Hauria de ser l'inrevés, no? Perquè en aquesta
situació difícil,
malament
les coses,
clar, hauries de donar quelcom més i el 101%, no?, de totes les teves forces per mirar de canviar-ho. Però la gent la veig una mica desanimada. I en el tema de la justícia també els veig una mica amb aquest pragmatisme i aquest utilitarisme que es veu a la societat, no? Al final, ahir, mira, teníem un cas pràctic i al final tu mires de fer-li raonar, de buscar arguments, de donar-li la volta, no? Però al final és bona, però qui té la raó? Dic, no, qui té la raó?
Vull una resposta clara, no?
Clar, tu el que has de tenir és els coneixements jurídics necessaris per mirar de convèncer en el tribunal o el jutge perquè acabin donant la raó al teu client, és a dir, perquè al final el jutge és una persona com tu que acabarà decidint una cosa o una altra i a lo millor si tu has tingut prou habilitats per demostrar-li amb raonaments jurídics que realment la teva part era la que finalment tenia la raó, doncs tu arribaràs a canviar a lo millor una línia interpretativa que fins ara havia anat en una posició i tu arribaràs a aconseguir que canviï i digui el contrari. És a dir, sí, l'important sí. Que és que tingueu il·lusió i ganes per conèixer el dret, per aprofundir el dret, perquè a lo millor, no sent legisladors, també vosaltres, és la teva tasca, podreu arribar a canviar el dret, encara que no sigui la tasca del jutge.
Sí,
no?
Sí, no, com a legislador, però la vida també, clar, no? Tenir aquestes eines per aconseguir la màxima justícia possible.
Efectivament.
Ens comentaven també, quan estàvem parlant a la tertúlia, ja parlàvem d'una frase de Sèneca que deia alguna cosa així, és com que la justícia tardana també és molt injusta. O sigui, això ja ho deia Sèneca. Com és, que hem evolucionat tan poc?
De fet, m'ha agradat molt la tertúlia perquè heu tocat tots els temes que estan avui en dia en moda i que ajudarien molt a solucionar la problemàtica de la justícia, perquè heu parlat de la rapidesa, heu parlat de l'opinió pública, l'opinió publicada, com es judicialitzen, diguéssim, de forma massiva i pública els temes,
sí.
I l'opinió pública acaba ja donant per sentat que la sentència ha de ser d'una determinada manera, i si al final no ho es critica la justícia. Heu parlat també de les finalitats de les penes, no?, amb l'exemple que ha posat la Laura, no?, però quina és la finalitat? Reparar, castigar. Educar,
sí.
Té un valor... És a dir, heu tocat una mica tots els temes importants, no? La influència que té la política, les lleis, o sigui, a mi m'ha agradat molt, i efectivament el que diu Sèneca té tota la raó, és a dir, la justícia, si no és ràpida, no és justícia. És a dir, no té cap sentit aquests processos d'instrucció que triguen tant de temps.
Triguen anys, fins i tot, no?
Aquestes sentències que arriben 10 anys després, això és un problema evident i real, és a dir, la justícia hauria de ser molt més ràpida. Ara també ens hem d'adonar que no és un problema de mitjans exclusivament. Darrere de tot això hi ha una mentalitat de la gent i vosaltres heu anat a la arrel del problema, que en el fons la justícia, els polítics, tot això que veiem no deixen de ser un reflex de la societat. És a dir, en la mesura que nosaltres siguem capaços de canviar les persones i de canviar la societat, serà molt més fàcil o serà la conseqüència natural per poder canviar els polítics, la justícia i totes aquestes coses que no ens agraden, perquè desgraciadament són un reflex del que
del
vivim
dia a dia.
El dia a dia. No? I però el tema de la rapidesa és un tema importantíssim, però no és un tema de mitjans, de medis, perquè a vegades es cau a la temptació de dir, bueno, doncs que posem més jutges, posem més tal, i no és aquest el problema. El millor és que també hi ha una judicialització excessiva de la vida quotidiana. No?
Massa coses que han de passar per mans d'un jutge quan es podrien resoldre potser d'una manera més simple.
També heu parlat d'una manera de resoldre els conflictes que hi ha, la negociació, no? És un tema que està molt de moda, de mirar l'arbitratge, la mediació.
Mediació, no?
És a dir, en el fons heu tocat tots els temes que avui en dia són importants per acabar de solucionar el tema de la justícia.
Home, són temes que cal aprofundir, però també hi ha una mica la sensació que en el tema, jo per exemple, amb el que diu un metge no m'hi fico gaire perquè ell ho sap, o el que diu l'arquitecte, doncs mira, acabaré fent la casa com em digui l'arquitecte. En canvi, el que diu el jutge, això ho qüestionem tots. No? És com una sensació, el que dèiem, de que tothom, i ara sobretot que hi ha hagut casos de corrupció, tothom en sabem, no? Això s'hauria de fer així, això ho acabaria jo més ràpid. O sigui, tots opinem una mica sense gaire fonament.
Jo crec que el problema d'això és l'opinió pública. És a dir, jo crec que primer els jutges haurien... Ningú hauria de saber el nom dels jutges.
Això se sap, clar.
Això és una gran errada, no? Perquè al final causa en el tema del jutge estrella, no? De si jo tinc més protagonisme, menys, aprofiten després per fer o donar salts a la vida política. És a dir, la justícia es representa, no? Amb una cinta als ulls, no? És a dir, que...
Com unes balances, efectivament, també, no? Més equilibri.
Ser, però això què vol dir? Que no, que ha de ser anònima, no? És a dir, no. I amb això la culpa potser no és dels mateixos jutges, no? I dels tribunals. Jo crec que la culpa ve més donada per aquesta obsessió que hi ha als mitjans de comunicació de sortir, de donar notícies, d'investigar, de fer, diguéssim, de posar el dit a la ferida, no? D'estar tot el dia, no? Els casos aquests del torero, no? Que va tenir un problema...
Un accident de cotxe,
això,
sí.
No? Estem constantment... Les notícies, si et fixes als mitjans de comunicació, són temes judicials. Pues deixa que la justícia actuï i ja està. Sempre diuen, home, és que la informació, gràcies als mitjans de comunicació, s'arriba a descobrir molts casos de corrupció. Això no és
això
veritat.
No és així, no?
Això va ser als Estats Units, quan el Watergate...
Sí,
no?
El famós... És una cosa molt puntual.
Però és que no?
No
té res a veure el procés que va desembocar en tot allò amb l'ansietat i la ràbia que hi ha en les notícies, no? Aquí, efectivament, no es contracta, no es contrasten les notícies, no? Hi ha informació veraç. Després, si la reparació, no? El que dèieu abans, no té res a veure, el que passa en altres països amb el que està passant aquí. I això jo crec que els mitjans de comunicació, aprofitant que estem aquí en un mitjà de comunicació, que no és el cas vostre, perquè ja es veu a primera vista, no? Que no és la vostra funció ni la vostra finalitat, al contrari, no? Però sí que això s'hauria de tallar d'alguna manera.
S'ha mediatitzat molt i això, clar,
massa,
ha perjudicat el sector.
Massa,
no? S'ha convertit,
les potser... filtracions que vam veure l'altre dia, no? En el cas famós...
De la infanta Cristina, sí.
És a dir, tot això s'ha de tallar, però clar, com ho talles? Perquè, desgraciadament, el titular que treu aquesta notícia, o les fotos, o el vídeo de la compareixença, sí. Doncs la televisió que ho dona... Doncs té molt
de seguiment. Molta audiència, clar,
llavors,
és una roda.
Clar, i per què és això? Perquè la gent, i tornem al principi, és qui al final fa que persegueixi totes aquestes coses. Mm-hmm. No? És a dir, en la mesura que siguem capaços de canviar les persones i la societat, probablement això serà més fàcil de canviar-ho, perquè no sé què hauríem de fer primer, potser hauríem de fer-ho tot alhora, no? Però és una pena, la realitat és que això és una
costa,
pena.
Costa de canviar. Vostè, que també ens ha estat escoltant a la tertúlia, també un dels temes que acostumem a tractar aquí és la família. Com educar els fills ja des del bon començament perquè siguin més justos? Vostè, que també es dedica a formar alumnes que com a notari, com a advocat...
Bueno, això, la veritat, família... és que he vingut a aprendre aquí.
Ha vingut
dir,
a aprendre.
Aquí no, o sigui, no us podré donar
algun
cap lliçó.
Consell des de
al
la seva
contrari,
experiència.
He pres nota de les coses que he dit per mirar d'aplicar-les a casa
perquè
meva.
Perquè els fills no sé si saben el que és la justícia, però el que és injust ho saben de seguida.
Ràpidament, ràpidament. Sí, però bueno, també la justícia és en abstracte, vull dir, la justícia és el cas concret, i el cas concret hi ha moltes petites, no?, diferències que fan que, ho parlàveu abans, no?, de la igualtat, és que, bueno, és que la justícia consisteix en tractar desigualment el que no és igual. Llavors, a partir d'aquí, sempre hi ha matisos que fan que tu aparentment pots dir, bueno, és que el meu germà li deixes sortir a les 12 i tu...
Això és injust.
Fins a les 2. No és, al contrari, és just, perquè tu ets diferent del teu germà. I com cadascú és diferent, mereixeu, de fet, tothom hauria de demanar un tracte diferenciat.
Diferent.
No podem tenir la mateixa hora perquè cadascú té el caràcter, la seva personalitat, els seus amics, i potser el que li convé amb un altre no, i un necessita que surti, l'altre al contrari. És a dir, és molt important la justícia del cas concret. És a dir, no es pot dir amb caràcter general si això és just o no és just. Bueno, això què és? És una situació concreta en la que hi ha una persona, hi ha unes circumstàncies, hi ha uns elements, hi ha una acció, hi ha una conseqüència, i tot això és el que al final es donarà si la decisió és justa o no. I en el cas de la família jo crec que és el mateix, no?
Això m'agrada molt, no? Perquè tenim com molt interioritzada la frase de que la justícia ha de ser igual per tothom, i aquí estem desmuntant una mica aquest mite.
Clar,
no? Cada
és
persona
que...
és diferent i cada un ha de tenir el tracte que ens pertoca.
És que per ser igual, realment, hem d'analitzar cada situació en concret i no té res a veure, no? I això és una tasca important en el dia a dia de l'educació, no? La família, és a dir, també clar que hi ha coses objectives, no? També heu parlat molt dels drets i dels deures, no? Que això m'agrada molt, perquè estem tot el dia, no?, les convencions de Declaració Universal dels Drets, i quan farem la declaració dels deures de les persones, no? Perquè potser si tenim clar els deures i la responsabilitat, serà molt més fàcil d'arribar a aquest model de justícia que tots desitgem, no? És a dir, jo crec que s'ha de començar a canviar una mica el xip, no?
No, i això que dèiem, que tenim molt clar el que m'han de fer a mi, el que em pertoca a mi, clar, però en canvi el que he de fer jo, potser això no ho tinc tan clar a vegades, no? Que està una mica amb el repartit.
De totes maneres és fàcil, perquè si acabes pensant que tu has de fer el mateix que t'agradaria que et fessin, jo crec que amb aquest principi ja podries solucionar, sí, no? Moltes de les situacions que quotidianament es presenten a la vida, no? Només pensar en això i potser ja canviaries una mica
el xip,
no? De dir, de parlar als altres, bueno, a mi m'agradaria que parlessin a mi d'aquesta manera, o si jo no estigués presa en una conversa, m'agradaria que algú em defensés, no? O si puc ajudar a casa i fer que els meus pares es trobin l'esmorzar ja preparat, doncs també m'agradaria.
Rebre una mica
si fos
el que ens agradaria tenir.
Llavors, només que es poséssim, diguéssim, a la pell de l'altre, ja fàcilment arribaríem amb aquesta opció de ser just al dia a dia. Després hi ha temes delicadíssims, no? Heu parlat dels impostos, no? Del
complir les lleis. Ah, sí, que aquesta és una altra, no?
Si les lleis són justes o no són justes.
Que a vegades això costa.
Hi ha temes molt delicats i que al final tu no pots dir una solució global perquè, pel que comentàvem abans, no? Que cada cas i cada situació té una resposta i una solució. I també, gràcies a Déu, dins del món de la justícia tampoc tot no són tot faves comptades,
no,
dos i dos és quatre,
que hi haurà casos i matisos.
Clar, efectivament.
Però llavors la població no la tenim, aquesta sensació, perquè igual que ho veig molt clar en la família, no? Podem negociar, cada un és un cas individual, parlareu del meu cas concret, jo sé que els meus pares això ho faran, però si hagués d'encarar-me davant d'un jutge, jo aquesta sensació de que se'm tractarà com una persona individual, que podrem parlar-ho, que dona una sensació de que la justícia actual és molt freda. Bueno,
és molt freda i després també
com molt impersonal, em tocarà el que em toqui sense haver tingut en compte la meva circumstància.
Jo crec que a vegades hi ha massa del contrari, massa subjectivisme, és a dir, llavors,
sí?
És que t'ha tocat aquest jutge, no? Un tema laboral, doncs aquest ja saps que anirà sempre a defensar el treballador, no? O aquesta persona, doncs ja saps que si és un tema de violència masclista...
Clar, però això ho sabeu vosaltres, nosaltres des de fora dius ai, ai, ai...
Clar, tot això és el que hauria de desaparèixer, és a dir, o sigui, no pot haver apriorismes. També podríem parlar aquí de l'accés a la carrera judicial, que no només es fa per via oposició, sinó que hi ha molts altres criteris. També hauríem de parlar aquí de la politització que s'ha fet de la justícia.
Que això també pensem
que és lamentable. Que... És a dir, no només en els òrgans
d'elecció...
Si és
proper a un partit o a l'altre...
Això, però no és que hi ha perquè siguin propers, és que al final els mateixos polítics estan tot el dia aprofitant i judicialitzant la vida pública, és a dir, no? Aquestes lleis, doncs la recorro al Tribunal Constitucional, doncs no la recorro, i ara si tu em dones això, retiro el recurs. Escolta, potser hem de canviar molt les lleis d'aquest país, no? Perquè la gent no tingui aquesta percepció, perquè al final diem, home, és que sí, que és tal, és que depèn de qui et toqui, la sentència serà una o una altra, però és que tot el sistema ja està muntat originàriament amb aquestes interferències, no?
Llavors, i estar legislant potser realment no en sap, no?, de lleis.
Això ja seria
un altre tema
també a solucionar, no? Clar, que una cosa és qui fa les lleis i després tu a l'hora d'interpretar i aplicar, doncs és un criteri distint, no hauria de ser el mateix, no? De fet, la separació dels poders, no?, que és tan important, no existeix a dia d'avui. I és molt greu, però és així, tothom és conscient i es veu en el dia a dia, no? I el tema dels polítics com utilitzen, no? Pues els temes de corrupció, pues jo demando això, jo ara reclamaré això, o ara impugnaré aquesta llei, o posaré traves en aquesta llei, la llei d'educació, que ja diuen que la retiraran. No,
sí,
es pot,
sí,
funcionar.
Sí.
O sigui, el polític el que ha de fer és mirar de canviar les lleis i de fer-les de la mesura que ens convinguin a tots i pensant en el bé comú, i pots tenir un criteri diferent de l'altre partit, si l'altre guanya, pues que les canvin. Però aquesta manera d'utilitzar, no?, el recurs, i això és constitucional o no ho és, i presentaré, impugnaré i retardaré, això no és una manera de funcionar, i realment al final el que el reflecteix i l'opinió pública, la percepció que té, és que hi ha una barreja,
un caos, un descontrol,
que no anem enlloc, no? Jo crec que això s'hauria de tallar. El que passa és que els primers interessats i qui poden fer-ho són els primers que acaben abusant
Sí, que quan hi ha un canvi polític, doncs les lleis es tornen a refer en funció una mica del partit. Doncs intentem que en un futur tot això es pugui anar solucionant, que els seus futurs alumnes que esdevindran...
Que recuperin la il·lusió.
I que recuperin la il·lusió i que una mica tota la societat pugui recuperar aquesta il·lusió i confiar un altre cop en la justícia i, sobretot, també ser més justos tots nosaltres.
I ja que el Josep Maria ha acabat parlant de futbol i hem parlat de justícia, que guanya el millor.
Que guanyi el millor, no, perquè això
seria
el ideal,
ja que hem parlat de justícia.
Que guanyi el millor, perquè el que dèiem, no? El que faci més gols, el que jugui millor, que sigui el més just possible. Doncs amb les paraules d'en Santiago Gotor acabem el programa d'avui. Ens acomiadem fins a una propera edició del programa Paraules d'Amor, que ja sabeu que sempre és els dimarts a les 3 aquí a Ràdio Estel. Que passeu molt bona tarda.